El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Avui 17 minuts, tot just ara comencem la tertúlia, de seguida es preparen alguns dels tertulians que ja són aquí a l'estudi Ramon Barrils de Cuat.cat. Saludem però de moment el Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el Domènec Miquel, molt bon dia també. Dia. Com deia, de seguida aquí hi ha el Rogeli Pedró agafant posicions, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
I del Jaume Pla, molt bon dia també.
Bon dia, bon dia.
Bon dia i bona hora. Dèiem, comentàvem abans d'entrar en antena el tema de Sant Medir, el dia copatró de la ciutat. Vam sentir també una tertúlia que vam fer al Sant Quatrefons el dimecres, el Rogeli Pedró parlant també d'aquesta tradició. Per les imatges, jo no hi vaig poder anar, ja també ho comentava, confesso, ahir no vaig poder pujar, però es manté l'ambient, oi? Almenys per les imatges que hem pres nosaltres de Cuat.cat, hi ha resposta encara de ciutadans a Sant Medir. Bé, en tot cas, són imatges que poden recuperar a Cuat.cat i que no es perdi aquesta tradició. Veig, Enric, perquè veig que...
No hi va anar ningú.
Que hi ha unes quantes baixes a l'estudi.
No hi va anar ningú.
Confiava en el Rogeli, però no ha pogut ser.
No va poder ser. Obligacions familiars.
Cap problema. Des d'aquí desitgem que hagin tingut una molt bona diada de Sant Medí a tots els encuatents que hi van pujar, i barcelonins també, que de Gràcia també pugen.
No, jo no. Vaig anar al dentista i res de caràcter lúdic. No.
Amb el cor, hi érem amb el cor, sí, no? I sabem de la moguda que hi ha allà dalt, que són gegants, que és aquest any els capgrossos, a més, la missa que és cada any també a fora, ja abans es feia dins, però ara es fa fora. I bé, i la gent de Sant Cugat, jo vaig trobar això, sí, molta gent quan a la tarda... Uh-huh. Que baixava molta gent a peu
amb la motxilla,
sí, amb la motxilla que notaves, sí. Que venien de Sant Medí de fer la caminada, que és com s'ha de fer, anar-hi a peu i tornar a peu, i tant.
És curiós, quan és festa Sant Cugat i quan és festa Barcelona, com canvia, eh? Perquè clar, era festa Gràcia, però Barcelona pròpiament no. I com canvia, perquè de fet hi havia molta tranquil·litat, és veritat, de cotxes, perquè clar, les botigues estan tancades i molta gent doncs fa festa, però també és veritat que hi ha empreses a Sant Cugat que quan no són locals van amb la festa de Barcelona normalment. Per exemple, la Televisió Espanyola va amb Barcelona, o igual que fa TV3 amb Sant Joan d'Espí, no va amb Sant Joan d'Espí sinó que va amb Barcelona. Ho fan per unificar de vegades maneres de funcionar. Però en relació a la gent que treballa, la gent, vull dir, els treballadors en general, quan és festa Sant Cugat es nota menys que quan és festa Barcelona en determinat aspecte, i és que quan és festa Barcelona trobes molta gent a tot arreu a Sant Cugat perquè aquell dia té festa i passeja per la ciutat, que no fa, no, cosa que no fa normalment, i aquell dia hi ha bars plens, hi ha terrasses plenes, hi ha molta gent pel carrer. I en canvi quan és festa Sant Cugat, clar, aquí viu molta gent, però molta gent treballa allà a Barcelona, i aleshores, encara que sigui festa aquí, no la fan, no la utilitzen.
Doncs la Pasqua Florida serà un èxit aquest any, perquè com que l'11 de setembre acaba un diumenge, han decidit recuperar el dia de festa el dilluns de la Pasqua Florida, que normalment és festa a Barcelona, i per tant aquest
Florida,
any...
La Pasqua Florida sempre és festa.
La Pasqua Granada, perdó, m'he confós. No el dilluns de Pasqua després de Setmana Santa, sí, sinó el Pentecosta, no?
Sí. Abans era festa, oi, habitualment?
Abans sí.
Oi que sí?
Abans sí. Sí.
Jo recordo de fa molts anys que es feia festa, era una de les festes que sí.
És que abans les festes religioses eren moltes.
Sí, sí.
Moltes.
Sí. Sí. Jo sobre això de Sant Medir tinc dues petites anècdotes, i és que ja havia dit a la tertúlia anterior que el dia de Sant Medir tenia mort el cardiòleg amb la Laura a Barcelona, i a l'arribar Hi havia una recepció amb tres infermeres i totes tres van dir, però què fan vostès aquí si avui és Sant Medir? Totes tres eren de Sant Cugat, vivien a Sant Cugat. Pot dir que és curiós.
Sí.
I després vam anar a la tarda al cinema, la segona sessió, aquella cinema de dijous, que normalment doncs, acostumen a ser bones pel·lícules, aquella era molt fluixa, i vam anar a mitja hora abans mentre us entrava, perquè fan tres sessions ara. I normalment, doncs, a les 7 ja mitja entrada, no? Diu, escolti, hem d'agafar fila 3, estava a tope. I dic, escolti, que és que és molt bona la pel·lícula? Diu, no, no ho sé. Diu, però, com que és festa, tothom anar al cinema. Sí, sí.
Sí.
Fila 3.
Sí, sí. I de fet,
estava ple.
Això que deies, Víctor, també del tema de la gent a Sant Cugat, sí, es nota molt. Des de l'Ajuntament mateix es reforcen els efectius dies com aquests, sobretot a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i també el dia de la Mercè, per exemple, i els comerços també s'hi nota, i al carrer, que al carrer no cal dir-ho. I per tant són dies que hi ha molta més afluència, que tot està més ple i que realment si s'han de fer encàrrecs a llocs oficials és quan més gent, més cues i més gent hi trobes.
Per cert, a tall de curiositat, ho comprova també aquest matí sobre el Sant Medir, que els anys que ha estat alcalde el senyor Trias pujava a l'ermita, aquest any amb la Colau no ha passat. No sabem si era un interès personal el Xavier Trias de tensar-se fins a l'ermita, coincidint evidentment doncs, amb la comitiva que puja des de Gràcia, però aquest any dèiem, comentàvem a la redacció ben si la de Colau pujaria o no.
Què és de Gràcia, en Xavier Trias?
No ho sé. No sé si eren potser també aliança, perquè coincidia, doncs, per, jo diria que des de, sí, per primera vegada que governava Convergència a Barcelona i a Sant Cugat. No sé si era un vincle o una significació més de vincle amistós que no pas. Bueno,
en aquest cas no crec. Ara podria ser una qüestió personal. Hi ha gent que li agrada fer això,
sí.
Encara que no sigui ni de Gràcia ni de Sant Cugat.
Jo em sembla que el Clos també havia pujat, em sembla, i el Maragall, em sembla que alguns cops...
Jo l'Hereu no el recordo, ni el Clos tampoc.
Això és folclore, ja saps que el folclore permet fer fotografies.
Exacte,
i sortir al diari.
Per descomptat.
Doncs això era referent a la festivitat d'aquí de Sant Cugat de Sant Medir. Precisament en aquesta tertúlia, la setmana passada parlàvem de Vallespa. Recordeu que el dijous cremava la factoria que tenen a Rubí, de fet l'empresa és rubinenca, amb 5 botigues aquí a Sant Cugat. I a tall de curiositat, dir-vos que l'administrador concursal que gestiona aquesta empresa ha presentat un expedient d'extinció de contracte que afectarà tota la plantilla després de l'incendi de dijous passat. El centenar de treballadors ha conegut aquest dimarts en assemblea els detalls del procés de tancament i també la venda de les 5 botigues a Sant Cugat. Una dada, una mala dada, després de conèixer els resultats de l'atur aquí a Sant Cugat.
Perdona, però si diu 5, en tenia 12. Llavors les altres,
què vol dir? Les que no són franquícies, entenc, o acords, les 5 directes que té Vallespa a Sant Cugat, perquè és el que comentàvem, que hi ha forns que depenen també de l'obrador d'aquesta empresa. Entenc que poden buscar altres proveïdors, però les 5 botigues directes que té Vallespa tancaran i de fet doncs, se les vendran o traspassaran a altres comerços. Deia, mala notícia, després de conèixer que l'atur baixa una miqueta aquest mes de febrer amb un 0,45%. Tenim, no sé, estem arrossegant, teníem el tema de Delphi, d'altres notícies molt bones, perquè hi ha altres empreses aquí a Sant Cugat, com GFT, que cercava 200 treballadors. Bueno, és un mapa que no ens podem despistar, vull dir que en aquest procés en aquesta crisi que per al món encara, per a molts és encara latent, que no hi ha aquesta recuperació real, pot preocupar moltes famílies aquí a Sant Cugat.
Però tan dramàtic ha sigut el cas de Vallespa, perquè
home, suposo, cremat tot.
Hi havia una assegurança, no? Oi?
Sí, de fet els Mossos ja han descartat una acció voluntària en l'investigació i per tant ja han deixat els pèrits de la companyia que continuen amb el...
Per això, perquè a mi, ja dic, a mi sempre em va cridar l'atenció que el fet que hi hagués gent treballant-hi, em semblava molt fort que algú gosés fer una, això que dius, una acció voluntària d'això que passa a vegades, que de cop i volta no saps què passa, aquell negoci es crema, oi? Quan és ruïnós. Però en aquest cas, havent-hi gent a dintre, seria massa bèstia, em semblaria una cosa massa bèstia, i per tant, no m'ho va semblar.
Al Liceu també hi havia gent treballant, eh?
Sí, però no va ser exactament el mateix, eh? No va ser exactament el mateix, eh?
Sí, però el Liceu sí que va ser una cosa totalment fortuïta, va ser un accident.
Una guspira.
A veure...
Una guspira. I el passa és que el taló no estava baixat, sí. Aquell taló, i aleshores això va anar més...
A Sabadell i Terrassa hi havia hagut molts incendis de fàbriques, no? Que al final sempre apareixia un duro, eh?
Sí, no, però dic que en el cas de Vallespar...
L'espelma es posava sobre un duro de plata, sempre,
Però en el cas de Vallespar, com dius, els bombers ja han descartat tota maniobra d'aquesta mena, i aleshores sobta que si no hi havia voluntat de tancar el negoci, si no era ruïnós, doncs si hi ha una assegurança que cobreix els danys que puguin haver-hi hagut, sigui, la mesura sigui tan dràstica de hi pleguem i tothom al carrer i tot això, no carem, no sé...
Home, però una empresa que ja està en situació concursal vol dir que molt bé no anava. Vull dir, per tant, a veure, suposo que hi devien haver-hi uns certs replantejaments, no? Si a sobre se'ls crema tot l'edifici i tot plegat i s'ha de començar una altra vegada de zero...
Déu-n'hi-do. Sí.
Doncs estarem atents a aquesta qüestió i com insistíem ara, amb el Víctor també comentant, doncs que no hi ha hagut, sembla mala fe en aquest accident de moment, vull dir que per tant els Mossos ja s'han després d'aquesta investigació. Per tant, veurem què passa doncs, amb aquests treballadors i...
És que ha de ser molt bèstia, no? Algú que arribi a fer això. Ja sé que hi ha gent de tota mena en el món, però algú que venti gent treballant en una empresa per tal de treure alguns diners, no dubti en incendiar una empresa amb la gent treballant a dins, és molt bèstia, perquè tu pots dir, no, ho tinc calculat, que només cremarà una zona, que no sé què. Escolta, el foc, tu saps com comença, però no saps com acaba a vegades, no? I, per tant, allò, després no ho controla ningú.
També poden haver imprudències, negligències, també treballant, vull dir que...
Això també... Clar, el factor humà hi és, no? Sí. Clar.
En vez d'aquestes botigues, per això he de dir que, almenys jo, les que conec, de moment continuen funcionant i continuen venent, vull dir que la gent sàpiga...
La gent sàpiga que
l'empresa...
Algú subministra...
L'empresa ja va buscar amb altres proveïdors a poder atendre... És més, hi havia algunes botigues que durant uns dies estaven tirant del mateix gènere que tenien a la pròpia botiga bé congelat, perquè hi ha molts productes que s'elaboren directament als mateixos forns.
Sí, sí, no, i de fet ja dic que es nota, jo he passat aquests dies i de fet hi entro a comprar algun dia, tenen de tot, eh? Vull dir que no es noten allò, els aparadors buits, els taulells buits, no, de moment es mantenen. De la manera que sigui, però es mantenen. Per tant, podeu anar a comprar-hi.
Però aquests,
fer propaganda.
Aquests són els que tancaran.
Segurament.
No? Clar, són secuatencs.
Sí, però segurament. Tancaran. Però de moment es deuen haver buscat això, algun proveïdor que els hi subministra doncs, tot el pa i tots els productes que tenen.
A nivell de 100 treballadors, tenien?
Sí,
important, no?
Sí, camions de distribució...
Sí, no és una...
Sí, els camions es veien circular.
Sí, és una... No, i a més la mateixa empresa... factoria és grossa, vull dir que...
Sí,
una altra cosa és que els treballadors es vulguin continuar, diguéssim, amb la botiga en qüestió.
El tema de les franquícies és molt més fàcil en el sentit que entenc que poden canviar d'empresa o de línia franquiciada i per tant poden rebre o continuar venent o obrint. El tema de les botigues directes és on hi ha el problema. Entenc que també en aquests casos ja ha passat, a nivell de distribució o d'alimentació. Precisament aquí a Sant Quatre tindrem també un traspàs important, que és que Eroski ven la botiga i la recupera Carrefour després de 15 anys.
Però no Eroski d'aquí, a tots els Eroskis, eh?
Els Eroskis, sí, d'aquí a Catalunya es despenen, Eroski se centra només en Caprabo i amb alguns hipers de petita...
Caprabo, què passarà en Caprabo?
Caprabo la mantindrà Eroski com a marca a Catalunya.
La potència.
Eroski?
Sí. Era d'Eroski, la família sí, se la va vendre sí, fa uns
sí,
quants
però
anys.
Dic, si deixa de ser Eroski, es converteix en Carrefour?
No, 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 no.
Els grans supers.
Els hipermercats sí que passen una altra vegada a Carrefour.
El de Ramon Saller, per exemple.
No, 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 no. El de Eroski, el centre comercial. El que és Eroski, Eroski.
Ah, d'acord, d'acord.
És que Capravo seguia mantenint la seva personalitat.
Sí, sí.
Capravo va ser comprada per Eroski. Llavors, Eroski ven el titular Eroski a Carrefour, però es queda el que va comprar, que és Capravo.
Això està pendent encara, perquè a mi em va sobtar la notícia, sobretot perquè recordem que quan va haver-hi la compra de la fusió de Continente i de Prica, que aquí tenien Prica a Sant Cugat, sí, sí. Aleshores van obligar a vendre a Carrefour, que era la matriu, sí, unes botigues a Catalunya per temes de competència.
Sí, de llei de competència, sí.
I aleshores no sé ara què passarà aquesta recuperació. Tampoc sé si han modificat la llei des del 2001 fins avui, que també podia passar, i per tant utilitzessin aquesta compra dels hipermercats. En el cas de Sant Cugat crec que no hi hauria problema, perquè no hi ha una altra superfície que Carrefour de les mateixes característiques, però per exemple em sembla que és a Terrassa, passa que ja existeix un Carrefour gran i molt a prop hi havia l'Eroski, que els van obligar també a un continent i que van obligar a vendre a una altra empresa. Aquí sí que segurament podria haver algun tipus de conflicte, i el tema de Capravo, com dèiem, no se'n desfà d'aquests negocis, i diuen tot el contrari, vull dir que els volen potenciar. També per tema de treballadors hi haurà subrogació total de plantilla, i per tant en principi no haurien de patir conseqüències amb aquest nou canvi. No sé si sou habituals o no de les grans superfícies.
De Capravo,
el Jaume sempre
no,
diu que és del centre
gran,
i que
no.
Es mou per aquí.
No,
però de tots els centres que hi ha aquí de supers, per mi Capravo és un dels més ben situats, ben instal·lats, vaja.
El que crida l'atenció és que no s'hagi arribat a instal·lar mai Bon Preu a Sant Cugat.
Esclat i Bon Preu, ja fa sí, temps que va començar primer per Barcelona amb l'expansió, i ara al Vallès, per exemple, ja han aparegut botigues a Terrassa i Sabadell. També era un problema de metres, allò que hi havia dels metres quadrats de superfície comercial per cada ciutat, ja com una limitació, i aleshores Mercadona ha fet una eclosió molt gran a nivell de supermercats, que han anat també comprant superfícies que ja eren supermercats. Per tant, els metres quadrats, diguéssim, per venda comercial no augmentaven ni disminuïen. En aquest cas em sembla que Esclat i Bon Preu s'han trobat amb alguna limitació d'aquest tipus.
Però l'antic campió no és Esclat ara?
Havia estat allà la Francesc Moragues, oi? Rius i Taulet.
No, Rius i Taulet, exacte, Rius i Taulet, la carretera de Rubí.
Ui, però fa anys que no es diu campió, ara no sé què.
No, no, em sembla que és Esclat, ara.
Esclat?
No.
Jo crec que no, eh?
Sí?
No, o Condis? No, el Condis és...
No, no, el Condis segur que no.
Té un públic, a més, molt... Jo crec que Mercadona és una cosa, són també, a vegades són públics diferents, però una política de Bon Preu és que tot ho etiqueta en català, no?
Més que públic diferents és perquè, segons on estan situats, Mercadona està situat al cor de Sant Cugat,
sí, tant,
i va tenir moltes dificultats per inaugurar, perquè, esclar, el tamany de Mercadona és per ser les afores. I, en canvi, aquí va tenir problemes perquè, a més, no hi ha pàrquing. La gent ha d'anar...
Al carrer Valldoreix, no, oi?
Al carrer Valldoreix.
Allà no hi ha pàrquing.
No hi ha pàrquing, sí. I van estar molt temps negociant perquè...
Al Ramon Saller, sí.
Sí, però allà no. I, aleshores, al final van aconseguir-ho. I, mira, és el que té més públic, esclar, perquè està al centre mateix,
sí, sí.
I pots anar a veu, no?
Sí, sí, supermercats que... Ja sé que és un altre tema, però a mi em dol el cor, i ho dic ara perquè ahir justament va ser motiu de conversa entre companys, la quantitat de menjar que tiren a les escombraries diàriament. Jo ho veig passant de baix al Mercadona, i deixeu-me que digui el nom perquè és així mateix,
sí,
i em dol que hi hagi un camió, un contenidor que cada dia reculli quilos i quilos i tonelades de menjar bo.
Però això es llança directament
i està comprovat. Això és el que em deia un entès, diu, és que costa més buscar l'aprofitament d'aquests productes que no pas el que estem fent, que és tirar-ho al contenidor directament. Jo havia vist, quan vaig a treballar, al matí a la Rambla del Celler i davant del Mercadona, i deixeu-me que ho digui, un camió esperant allà. Fa anys endarrere, primer treien els contenidors, en treien dos, tres, quatre d'aquests que porten rodetes, es deixaven allà. Els que ho sabien anaven allà amb bosses, carregaven, s'ho enduien i allò era el seu menjar. No passa res perquè caduqui un dia, dos, tres, quatre, un iogurt, la carn, el que sigui, no passa res. A casa nostra ho fem, sí. A casa vostra segurament que també, no passa res. Doncs aquella gent anaven allà i carregaven de motxilles, i no eren un, ni dos, ni tres, eren una colla. Havia vist allà una dotzena de persones. Clar que no és la millor manera, ja ho sabem. Però almenys aquelles dotzena de persones, aquell dia, i potser dos o tres dies després, podien seguir menjant. Doncs ara no, ara treuen els contenidors i directament van a parar a dins un contenidor de color carbassa, van a parar directament a dins i allò s'ho emporten, ho trinxen i ho fan malbé. Ja sabem que això és un problema de redistribució. Ja sabem que si el món en general, i ara ja parlàvem d'una cosa molt local i que jo he pogut percebre, si el món el menjar que fem malbé es pogués redistribuir, no sé si hi hauria tanta gana, tanta fam i tanta misèria.
Sí, perdona, però veu que hi ha una norma que tot el que tiren és, acaba de caducar en aquell moment, no? I el Banc dels Aliments no ho pot acceptar perquè hi ha una norma que s'hi prohibeix. El qual és una bestiesa, perquè jo menjo moltes vegades a casa un iogurt que va caducar abans d'ahir, no?
Sí, sí, sí.
I jo ho trobo, vaja, en absolut, vull dir que...
Sí, sí, no, clar, i suposa...
La caducitat és...
Suposa una supervisió, suposa tenir un mitjà de transport per poder-ho, després la distribució, persones treballant fent aquesta feina, clar, tot això és, ja entenc que suposa tot una moguda important per fer arribar allò que... aquells aliments a gent que no pot menjar. I això està passant a Sant Cugat. A Sant Cugat hi ha gent que no menja cada dia. Tant, és que no cal que anem més lluny, eh? Vull dir que a vegades diuen, és que això està passant a l'Àfrica, està passant... No, no.
Càritas n'informa, per exemple, en el...
Està passant aquí, això.
Sí. Càritas serveix a 800 persones, eh? Que no és broma, eh?
És Sant Cugat.
I la Creu Roja també fa serveis. Sí.
I tant.
És un drama, és una de les xacres d'Occident també, no? Sí, sí. És inherent a la nostra societat. Evidentment tenim un nivell de benestar que no tenen en altres zones del món i per tant hi ha unes garanties de salubritat, etcètera, que es cuiden de la nostra salut i dius, no, és que això ja després d'aquesta data no et convé que ho mengis perquè bla, 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 molt bé. Però clar, paral·lelament, aleshores ho llancem i penses, clar, però és que hi ha zones, fins i tot, no en un altre lloc, sinó entre nosaltres, com diu el Joan Mino, que tot allò ho aprofitarien perquè realment no tenen la possibilitat de comprar-s'ho d'una altra manera. I en canvi, doncs, els diem, tampoc t'ho pots menjar. És a dir, has de continuar igual que estaves perquè això tampoc ho pots tocar.
Perdona, però
això és terrible.
El mossèn comentava que fins a fa un any, doncs, hi havia la gent que anava a Càritas, eren immigrants, gent que no tenien feina, i d'aquests molts, o tenen feina ja o han marxat. I, en canvi, ve molta gent de Sant Cugat.
Sí.
I inclús han fet una cosa més solidària, diguem-ne, o més neutra, que és que abans hi havia cua, i els ve una vergonya enorme, gent coneguda d'aquí, no? I ara han posat aquest menjador, han fet una nova instal·lació, han posat un menjador, i ara van directament al menjador d'una manera anònima. Però diu que són gent de Sant Cugat.
Sí, sí, és una fotografia que moltes vegades sorprèn, però...
En canvi, Sant Cugat és la ciutat que té menys atur, no?
I, de fet, també...
És un contrast, no?
És la renda... És Sant Cugat la ciutat catalana amb el nivell de renda neta per llar més alt de Catalunya, amb 52.881 euros de mitjana per família.
Més que Mata de Pera. Déu-n'hi-do. Sí.
Això és la dada de renda per llarg.
Això és enganyós, és enganyós,
clar,
perquè
com sempre,
són els pocs els que tenen més, molt... i com va passar arreu del món, i en canvi hi ha una gran majoria que no...
Clar, si li dius, si llegeixes aquesta notícia a la gent que diu en Jaume, està allà i a la comissió es vol bé. Mira, quina sort que tinc, no?
Sí, però són precisament aquest contrast.
Però veu que són gent amb títol que tenien una petita empresa i, esclar, no estan a l'atur. O potser hi estan, però no formen part d'aquest percentatge tan baix de Sant Cugat, no? i en canvi doncs han d'anar, vergonyosament han d'anar a buscar menjar a Càritas, no?
Paradoxalment,
és molt trist, això.
Paradoxalment, aquestes persones, quan diuen que viuen aquí a Sant Cugat, la reacció sí, dels interlocutors acostuma a ser sempre d'admiració.
Home, això ens ho diuen sempre, no?
Sí, sí, sí. Que molt bé.
Que bé que esteu allà, eh?
Sí, sí, Sant Cugat. Això t'ho diuen constantment, eh?
Sí. Sí. Has de fer cara de ric, no? Perquè, clar, si Sant Cugat...
Tema de bon preu i esclat, que he mirat ara si hi havia aquí botigues a Sant Cugat, no n'hi ha. El que sí, ara, aprofitant això dels nous barris en què han aparegut doncs, superfícies noves de distribució d'alimentació, no n'ha guanyat cap, tots els ha quedat, diria que Mirasol, Llavui i Palleres, se'ls ha quedat Mercadona, vull dir que també, vull dir que és allò, és una expansió ferotge, sí, permeteu-me aquest adjectiu, perquè és el concurs que es presenta acaba gairebé guanyant, i més en zones tan llamineres com serien un nou barri, no? Que no hi ha massa serveis.
Però és no? Perquè no es presenta ningú més?
No, entenc que s'hi presenten, ara no ho recordo, però jo recordo que quan van obrir els únics que van com acceptar condicions, diguéssim, eren Mercadona, no sé ara els plecs de condicions d'aquells concursos, però el resultat és el que és. Jo entenc que sí que s'hi presenten més...
Tots els cartells de Mercadona estan escrits en català i vaig preguntar, diu, no, som valencià.
Sí, és valencià.
I jo he deixat d'anar-hi, i la meva dona hi va, clar, però tenim una certa controvèrsia, perquè... No hi ha ni un sol vi català, hi ha una exposició de vins enorme, la majoria valencians, però bé, el Torres Sangre, sí. De Toro, turístic total. Però vaig demanar un encarregat, això, esto viene de València. Sí. Ni un sol vi català, ni Penedès, ni Priorat, ni Montsant, cap, res. I té una extensió de vins enorme. I pensar que això no sé.
Bé, però hi ha una solució, no sé. I és no anar-hi.
Sí, bueno, però la gent no s'hi fixa, tu.
Jo sí.
Fixeu-vos.
No, sí, home, esclar, jo també.
Jo sempre miro on són els productes.
I tant, van generar la gent allà, i si no hi ha aquest, ja. Un altre.
També econòmicament entenc que deu ser, jo no sé tampoc massa asido, però entenc que és un model d'èxit, fixeu-vos. El tema Mercadona no es gasta un duro en publicitat.
No, gent.
Sí. No...
És un nom ben masclista, per cert, eh? Ara que ve el dia de la dona, clar. Sí, perquè, clar, Mercadona... Vull dir,
dels creadors de Superama.
Mercahome no semblaria que no és prou comercial, oi? Sí. Perquè els homes no compren, es veu. No.
Això van fer canvis. El grup IFA, que té molt botigues de petit format i hipers petits que tenen doncs a cors i tal, abans sí que hi havia unes nomenclatures com Superama, ara no em vindran més noms, però eren noms que van decidir canviar evidentment per actualitzar-se. El tema Mercadona, que ja que entenc que és una marca que ja és inamovible, i insisteixo,
és la primera, ha superat.
Sí, és la líder de l'estat espanyol.
Com a supermercat, i l'altre era hipermercat, que és el més important de l'estat espanyol, Carrefour. Ara superà Mercadona.
Sí.
Ja dic que és una cosa...
Carrefour és capital francès, oi?
Sí.
Carrefour, sí, però l'altre és capital valencià.
Sí.
De fet, de grans distribuïdores a nivell espanyol ens ha aparegut les... Queden algunes branques del grup IFA, Supersol i alguns supermercats més locals, a nivell de Catalunya, per exemple, Esclat Bon Preu, que està en expansió, o Condis, però a nivell estatal les empreses que eren grans distribuïdores, com era Prica, que ara no em vindrà el nom, Matriu, això s'ho van quedar també els francesos. Vull dir que queda Eroski, que està en fallida, el grup Mondragón està ara mateix amb problemes econòmics força greus, estan donant pas, i el que aguanta és Mercadona, de nivell estatal. És el que ara mateix s'endú el públic més majoritari. En un quart d'hora ens plantarem a l'hora en punt de temes locals. No sé si em quedava alguna cosa pendent. Teníem aquesta dada que m'ha apuntat de Sant Cugat com a ciutat a nivell de renda mitjana per família, que era la més alta de Catalunya. Anem fins a Madrid, si us sembla, perquè és un dia, jo crec que avui, interessant. No sé si hem pogut seguir aquesta setmana
el que ha anat passant per la capital. Divendres de dolor serà avui.
Per alguns serà divendres de dolor.
Per molts, per molts.
ni per molts. Una dada aquí a Catalunya, finalment, i jo crec que és conseqüència precisament doncs, de que tenim aquest govern en funcions i no sabem fins quan durarà, els 700 milions que demanava la Generalitat, al final sembla que hi deia el senyor Montoro que de moment no arribarien, i no sé això com es traduirà amb aquest nou govern català, per si tornarem amb el tema de les retallades en alguns sectors, com han patit en aquest cas les farmàcies i el sector públic durant els últims anys, diu el govern de Catalunya, ho va dir en el seu dia, conseqüència precisament d'aquesta tancada d'aixeta que han fet des de Madrid, ja veurem això com es traduirà. En tot cas, continuem amb aquesta investidura, avui la segona ronda, que tot preveu que no continuarà després d'aquesta primera ronda que va haver-hi en aquesta primera votació i amb aquests parlaments, que jo crec que hi ha ferides que van sortir d'aquell dia que serà difícil que es puguin recuperar entre els partits que poden promoure o preveure un pacte per governar. Podem, Ciutadans, PSOE i Partit Popular. Vull dir que aquí hi haurà unes posicions força enfrontades. Com ho heu vist aquests dies? I com veieu avui si hi haurà sorpresa o no? Hi haurà aquest moviment del Partit Popular o anirem directament a un altre escenari?
Jo des d'un punt de vista local, català, vaja, el que veig és el canvi radical que ha fet el PSOE i que ha estat poc comentat. Ja s'ha dit, però fins fa dos anys, inclús el PSOE de Madrid deia que si fos legal autoritzarien que hi hagués un dret a decidir a unes eleccions, no? I ara ja ho neguen rotundament. I el Liceta també fa dos anys reconeixien el Navarro, que potser per això van fotre fora, no? Que Catalunya era una nació. I encara últimament Liceta ho deia, i deia, escolti, però a Madrid diuen que no. Bé, és una cosa d'altre convencent, però arribarem a convèncer. Ara mateix Liceta nega que diguem una nació. Digues, la política d'aquesta manera és tan terriblement denigrant que ha fet un canvi radical. Jo no ho entenc, això. Bé, ho entenc, sí, perquè ja se sap, i és del domini públic, que tota la política del PSOE la porta la senyora Susana Díaz, Sí, ella és la que marca la pauta,
I el Partit Socialista de Catalunya, el PSC, ha desaparegut a Catalunya.
Sí.
És que no, l'Iceta no defensa pràcticament res més que no sigui tot allò que ve de Madrid, allò que surt dels barons, allò que surt de...
Però
el discurs és el mateix.
Com queda un ridícul, perquè fa quatre dies li preguntava, qui creu que li agradaria que pactés el PSOE? Home, Podemos. Encara anava dient, per mi Podemos. I ara calla com un mort quan veu que ha pactat amb Ciudadanos, no? Queda d'una manera absolutament, vaja, molt cul a l'aire, no?
Sí,
és lamentable els canvis radicals que fan políticament el federalisme, que va iniciar-ho el Maragall amb el famós federalisme simètric, i que anaven parlant, inclús el Rubalcaba li van fer reconèixer que sí, que Espanya seria federal, ara no parlen. I és perquè aquesta dona, la Díaz, això no s'ha comentat gens, però quan la Díaz va pactar amb Ciudadanos i va sortir presidenta, la primera visita que va fer va ser a Madrid, a la Moncloa, amb el Rajoy, dient-li, por favor, presidente, a Catalunya hi ha agua, I això no s'ha comentat gaire, però és així, Vull dir que realment Andalusia i el PSOE contra Catalunya, zero. I li fan fer aquest paperàs al senyor Sánchez,
També és possible el pes del PSC, potser s'ha perdut a Catalunya, vull dir que...
És que no té pes, el PSC no existeix,
Per això dic,
és PSOE,
existeix, existeix, l'únic que no sabem com quadra dins del partit, però sí que és veritat que vull dir que amb els vots del PSC s'han escollit presidents a Madrid, vull dir, amb el suport, sense aquells vots Zapatero segurament no hagués estat president,
vull dir que
han tingut un pes important,
i és el
que dius ara, potser ara es visibilitza... Es mira més cap al sud, en aquest sentit, des del PSOE, a l'hora d'escoltar, perquè sí que s'ha notat, almenys per premsa, que sí, a la pregunta d'algun diputat socialista, si li fan la pregunta d'en qui pactaria, si amb Ciutadans o amb Podem, no està massa del tot clar si haguessin tret l'opció de Madrid en aquest cas.
Bé, per sort s'ha cristal·litzat bastant allò que ja era evident però que molta gent a vegades no volia veure, i és que en aquests moments a l'estat espanyol abans n'hi havia dos, ara n'hi ha tres grans partits de dretes l'estat espanyol, no? Que són el Partit Popular i Ciudadanos, que això seria ja ultradreta, disfressada de moltes coses, però és ultradreta en definitiva, ultranacionalisme espanyol, i després hi ha dreta també, que és el Partit Socialista, el PSOE. És a dir, són aquests tres, perquè aquest trident és la dreta, i després hi ha l'esquerra, que aleshores pot trobar Izquierda Unida, pot trobar Podemos, etc. No? Però és veritat que el discurs del senyor Iglesias venia a dir això, l'esquerra sóc jo. Però és que els hi deia... la incomoditat del que deia Iglesias per part de Pedro Sánchez era molt més forta que el que li pogués dir en Rajoy. O el que pogués dir un altre... Bueno, Rivera no deia res perquè han pactat, no? Però, des del punt de vista del senyor Sánchez, les crítiques que arribaven del senyor Iglesias l'incomodaven molt més que no pas les que venien de Rajoy. Perquè, com que el senyor Sánchez ens vol fer creure que la dreta és Rajoy i ell no, en canvi, quan ve algú que és de l'esquerra i que li canta les 40 i li fa els retrets propis de l'esquerra i el posa en evidència, dient-li tu no ets esquerra perquè si fossis esquerra no faries això i no pactaries amb la dreta com és Ciudadanos, etc. Això sí que el deixa en una situació terriblement incòmoda. I es veia, a més, es veia en la reacció. Les càmeres no enganyen. I encara que un creu que controla l'expressió, els impactes verbals que arriben es traspuen en el rostre del que els rep. I això es veia molt en la cara de Pedro Sánchez, perquè eren autèntiques... com es diu això... uns torpedos brutals.
És que no va ser un debat d'investidura, sinó que va ser un debat d'envestidura. Sí. Va ser envestit completament.
No, molt ben trobat, perquè...
Sí, en la mesura que els socialistes anaven fent el discurs, Podemos s'anava distanciant més. Vull dir que anaves notant que cada vegada la distància... Potser abans de la investidura o dels discursos d'investidura, potser no notaves tant aquesta diferència. Sí. Ara, a mesura que van anar parlant, que es van anar dient coses fins a arribar a lo del Felipe González, bueno, allò ja es va veure que allò era irreconciliable, allò eren dos imants que estaven al revés, i realment anaves notant que s'anaven tirant les castanyes però uns als altres, i que allà el pacte o la possibilitat de diàleg era i és impossible. Són dues maneres de fer absolutament diferents. Jo penso que uns són, podem dir-los, si m'ho permeteu, d'esquerra, i els altres estan cap al centre dreta, els socialistes.
Una altra cosa és els numerets mediàtics, que això també és una altra cosa de Podemos i tot això que fan els seus números mediàtics, perquè en definitiva és un senyor que ve del món mediàtic. Però el que passa és que tant el PSOE com el Partit Popular tenen un passat que els marca terriblement i d'una manera terriblement negativa. Una, en el cas del Partit Popular, perquè va ser fundat en definitiva per un feixista que era madreta de Franco i que hauria d'haver estat portat davant d'un tribunal penal internacional per crims contra la humanitat, que es deia Fraga Iribarne. I a més, no sols és el seu fundador, sinó que a més no ha renegat mai, ni d'ell, ni han condemnat el franquisme. I després tens el Partit Socialista, que quan arriba al govern, amb el senyor González, crea una banda terrorista. Crea una banda terrorista amb diners públics. Això és brutal, és increïble. Aquest senyor no ha estat mai jutjat per el president del govern.
Però ho saps, això, que és, vull dir, està declarat, perquè fixa la reacció que hi ha hagut ara amb això de la Cal Viva, la senyora Susana Díaz, torno-se amb ella, el vol portar als tribunals, per aquestes declaracions, i ahir el senyor Vicente González va fer una referència tèbia.
El senyor X.
Sí, bueno, però... Sí. Clar, però Martí González no va ser, no va tenir la reacció violenta que va tenir la Díaz, no?
No, però quan les clavegueres d'un estat creen una banda terrorista...
Però no s'ha reconegut oficialment.
No, no ho reconeixerà mai.
Però que va haver denúncies...
Però Vera va anar a la presó.
Clar.
No ha reconegut oficialment...
A nivell d'estat sí que...
Amb una certa porta giratòria, oi?
Però és que si hagués el tribunal que ha reconegut, el González estaria a la presó. És el que està a la presó González.
Però aquí sempre hi ha uns tallafocs que diguéssim no s'arriba al de més amunt. De totes maneres, qui mana en el PSOE, no et facis il·lusions que no és la senyora Susana Díaz, sinó que és una altra senyora que es diu Botín.
Ah, sí?
Home.
Botín, què dius ara?
Qui mana Ciutadanos? Un tal senyor Feinet, sona? Un tal senyor Feinet? Va. Per això anem com anem.
Ara em deixes boquiabierto.
Manen o són consellers, no?
I el senyor Balanyà, també hi ha el senyor Balanyà. Déu-n'hi-do,
Aquest és el problema. Tu saps els diners que deuen, diguéssim, al PSOE, no al Banc de Santander?
Sí, en el cas de Felipe González, a més és greu per dues bandes. És a dir, una perquè el president del govern, i per tant és el màxim responsable. Estem parlant d'una...
Però diu que no tenia constància.
Val, doncs aleshores ha de plegar igualment, perquè si el teu propi govern, amb els diners públics, creen persones que tu has nomenat, creen una banda terrorista per matar persones, em sembla que, vull dir, no, bueno, has de plegar igualment, no? I en canvi, doncs, va donar lliçons de democràcia pel món i formant part de consells d'administració, com si res... Clar, això és una hipocresia brutal i, per tant, doncs, la degradació de la política també té aquestes arrels. I aleshores et trobes que tens dos grans partits a l'estat espanyol que tenen les mans tacades de sang, literalment tacades de sang.
I lligades, sí, perquè en el cas del Pedro, com deia el Domènec, doncs, esclar, depenen del capital i dels barons que els hi fan un marcatge a la persona, allò a un metro.
Com el comando Corcuera, no?
Sí, no et passis ni un pèl, els tenen allà al darrere i a la mínima, clatellot. No pot expressar el que realment pot pensar o pensa aquest...
Però llavors, segons dieu, això, l'única...
Els discursos els hi escriuen, els hi fan i tu has de dir això, i s'ha acabat.
Però llavors sembla que l'única resolució seria no eleccions i pactar PP, Ciudadanos i PSOE, no? No, els bancs el que volen és això, eh?
El que crida l'atenció és que algú, jo ho dic des d'un principi més ètic, no?, que algú que tingui, hi ha gent de bona fe a tots els partits, és normal, però que algú amb determinats principis ètics sigui militant d'aquests dos partits que tenen, quan el teu partit té les mans tacades de sang, què hi fas tu en aquest partit?
Això és el que em pregunto jo també moltes vegades.
Clar, perquè has de fer els ulls grossos i fer veure, no, però en realitat a veure com si no hagués passat. No vols que t'interpel·lin sobre aquesta qüestió perquè t'incomoda, perquè et posa en evidència, no?
Doncs ho hem de deixar aquí. Rogeli Pedro Domènec, Miquel Jaume Pla, Víctor Alexandre, gràcies per haver vingut un divendres aquí a la tertúlia del Gall del Monestir.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Bon
igualment, els de setmana amb la Carme Revert i l'equip del Sant Quat a Fons, siguin feliços.
Escolta, jo...
El Gall del Monestir.